L'assalt als edificis dels poders del Brasil deixa 400 detinguts i la policia ja desmantella els campaments instal·lats pels assaltants a les portes de les seus militars i governamentals. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
La policia del Brasil ha començat a desmantellar aquest matí els campaments que els manifestants seguidors de l'expresident Jair Bolsonaro mantenien des de fa dos mesos davant de la caserna general de l'exèrcit a Brasília, així com en altres ciutats del país. Pere Juventí Balcells, bona tarda. Els desmantellaments arriben l'endemà dels assalts a tres dels edificis presidencials i de govern més importants del Brasil.
L'ordre de desmantellament l'ha donat el jutge del Tribunal Suprem del país, Alexandre de Moraes. El magistrat ha donat 24 hores per retirar els campaments que s'havien instal·lat als voltants de les casernes generals i altres unitats militars per a la pràctica d'actes antidemocràtics. Pels atacs d'ahir ja hi ha més de 400 detinguts.
Diversos governs europeus i americans han rebutjat els atacs i han donat suport a l'actual president de la Brasil, Lula da Silva, entre ells, el govern espanyol que atribueix els atacs a l'auge de l'extrema dreta.
Y es el resurgir de movimientos ultras dispuestos a arrullar con todo. Los métodos los conocemos y se repiten, si os fijáis, milimétricamente en todos y cada uno de los países que sufren estos movimientos.
Sobre la situació que s'està vivint en aquests moments al Brasil en parlarem d'aquí poca estona amb Paulo Maldos, que va ser secretari de Drets Humans del govern del Brasil. Amb Lula da Silva al capdavant analitzarem com s'ha viscut aquesta situació i de com afectarà això el nou govern que tot just acaba de prendre possessió. I a casa nostra, el sector sanitari farà vaga també el dia 24 de gener. La convocada ara la intersindical, que també farà aturades els dies 25 i 26 de gener, coincidint amb la protesta que ja havia convocat Metges de Catalunya.
Calen més fets i no només paraules. Hem sentit conseller rere conseller prometent moltes coses, però efectes pràctics poques coses hem vist.
Des del sindicat reclamen millores salarials, més personal i més pressupost, Pere.
La intersindical considera necessari l'inici d'un cicle de mobilitzacions que han de culminar amb una sèrie de vagues a causa del deteriorament en les condicions laborals del personal que treballa en els centres sanitaris i sociosanitaris catalans. Avisen que la sanitat està completament desbordada, que el personal fa anys que pateix el col·lapse i el desgast i demanen respostes al Departament de Salut.
Mentrestant, Esquerra confirma que sí que assistirà a la manifestació del 19 de gener convocada per les entitats sobiranistes, com i l'Assemblea Nacional Catalana, que es fa coincidint amb la cimera que reunirà els presidents espanyol Pedro Sánchez i el francès Emmanuel Macron a Barcelona.
A la manifestació ja s'hi havien adherit Junts i la CUP. Des d'Esquerra, la portaveu Marta Vilalta ha destacat que les mobilitzacions han de servir per deixar clar que l'independentisme continua viu.
És evident que Esquerra Republicana ens adherim i participarem d'aquelles mobilitzacions que ens serveixin per reivindicar què és allò que volem, que és la República Catalana.
D'altra banda, aquesta tarda el govern es tornarà a reunir amb el Partit Socialista de Catalunya per mirar de tancar un acord pels pressupostos el més aviat possible i poder així aprovar aviat els comptes del 2023. Els socialistes ja avisen, però, que no renunciaran a cap de les seves propostes de mínims. I en la plana esportiva, el Barça afronta la setmana de la Supercopa com a líder a la Lliga i amb 3 punts de marge davant del Real Madrid. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Ho fa després de guanyar aquest diumenge per 0-1 a l'Atlético de Madrid i que dissabte el Real Madrid caigués contra el Villarreal per 2-0. Els blaugranes viatgen demà cap a l'Aràbia Saudita per disputar dijous el primer partit de la Supercopa d'Espanya contra el Betis, un partit que avui hem sabut que arbitrarà del Cerro Grande.
En el temps dels esports, us explicarem que el català Robert Martínez és el nou seleccionador de Portugal. El tècnic ha estat presentat avui com a nou entrenador. Va estar al capdavant, recordem, de la selecció belga des del 2016 fins al darrer Mundial. I a la plana cultural, avui a Ràdio Estel estem d'estrena. Ja s'ha obert el nou canal de música online Més Estel, s'hi pot accedir a través de l'aplicació, que si ja la teniu descarregada al mòbil l'heu d'actualitzar, o també des de la web radioestel.cat.
Aquesta aposta sectorial 24 hores, 365 dies a l'any de només música, és música bona, perquè creiem que tothom, a tothom li agrada la bona música.
és el director de Ràdio Estel Toner, va estar detallat aquest matí que amb aquesta aposta es vol arribar a tots els públics. Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda. Al nou Més Estel s'hi troben tots els èxits de la música mundial, espanyola i catalana, amb una selecció que engloba temes que van des de la dècada dels 60 fins als més actuals. En descobrirem tots els detalls d'aquí a una estona.
Tot això, per tant, ho ampliem des d'ara i fins a les 3 de la tarda a la sintonia de Ràdio Estel, però abans fem, com sempre, una mirada al cel per saber quin temps ens espera per a les properes hores. Una informació meteorològica avui molt pendents del temps que ens aprova, com cada dia, el Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. El vent de mestral ja ha entrat a molts punts de les comarques de l'interior, del sud del país, també sud de les comarques de Barcelona, i es reforçarà amb el pas de les hores, i també ho fa la tramuntana a la Costa Brava. Aquest vent s'encarrega d'emportar-se bona part de la nuvolositat que aquestes últimes hores ens ha afectat, però també és un vent que porta núvols al vessant nord del Pirineu, on nevarà durant tot el dia per damunt dels 1.200 metres d'alçada aproximadament. No seran grans nevades, tot i que alguna pot arribar a ser moderada. Les temperatures avui baixen respecte a les de dies anteriors a tot Catalunya a causa d'aquest vent del nord i del nord-oest, però en canvi pugen al Pla de Lleida, on fa força dies que teníem boira. De cara demà esperem una jornada més freda a primeres hores del matí. Encara bufarà una mica de vent del nord i del nord-oest, no tan fort com el d'avui, però encara es notarà sobretot a primeres hores del matí. No tindrem boires, per tant, doncs, les temperatures màximes a les comarques del Pla de Lleida podran pujar tant com les d'avui, màximes entre els 12 i els 16 graus demà arreu de Catalunya. De cara a mitja setmana pugen més les temperatures, baixen entre dijous i divendres, tornen a pujar novament de cara al cap de setmana.
El Brasil es desperta l'endemà de l'assalt als edificis presidencials del país, que ja han deixat més de 400 detinguts. Les seus del govern, del Parlament i del Tribunal brasiler han patit greus atacs vandàlics durant l'assalt, dels quals l'actual president Lula da Silva culpa el seu antecessor, Jair Bolsonaro, mentre que aquest es desmarca dels fets violents d'aquest diumenge. A hores d'ara, la policia està desallotjant els campaments que els assaltants havien instal·lat a les portes de les casernes militars i també de seus governamentals. Pere.
Sí, la policia actua per ordre del jutge del Tribunal Suprem brasiler. Es tracta de la resposta més contundent després de l'assalt durant unes 4 hores de les seus del poder legislatiu, executiu i judicial per part de simpatitzants del partit de Jair Bolsonaro, que no han paït la derrota de les eleccions generals que va guanyar Lula da Silva.
Hores després d'aquests assalts, diversos governs d'Europa i d'Amèrica ja rebutjaven l'atac a les institucions polítiques del Brasil, donant suport a l'actual president Lula da Silva.
Entre els suports hi ha el president del govern espanyol, que en paraules de Pedro Sánchez ha condemnat els atacs i els ha atribuït a l'auge i l'amenaça dels moviments ultras que pateixen molts països democràtics.
Las noticias que nos llegan aún a día de hoy desde Brasil nos recuerdan cuál es la mayor amenaza que pesa sobre la democracia, la paz y la prosperidad en el mundo, de norte a sur y también de este a oeste. Y es el resurgir de movimientos ultras dispuestos a arrollar con todo.
A més, els suports també arriben des d'institucions com la Unió Europea i l'ONU. El secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, ha recordat que el Brasil és un país democràtic i que la voluntat del poble brasiler i les seves institucions democràtiques han de ser respectades.
La situació al Brasil, per tant, és preocupant per un govern de Lula da Silva que no fa ni un mes que ha jurat el càrrec de president. Per analitzar quina és la situació ara mateix i quines conseqüències poden portar al país aquests atacs, podem saludar a aquesta hora a Paulo Maldós, que ell va ser secretari de Drets Humans del govern presidit per Lula da Silva i és l'actual secretari executiu del Centro de Asesoría y Apoyo a Iniciativas Sociales. Señor Maldós, buenas tardes. Buenas tardes, buenos ¿sí? días. Buenos días para usted. Buenas tardes, sí, gracias sí. Por acompañarnos. A ver, cuéntenos cuál es la situación ahora mismo en el Brasil, cómo se despierta el país después de los ataques de este domingo.
Bueno, buenos días. Estamos actualmente en una fuerte articulación de todos los sectores democráticos del país, desde el propio gobierno central de Lula da Silva, a los sectores políticos del Parlamento, al judiciario y también las organizaciones sociales, la sociedad civil y de las grandes medias. Todos estamos en una gran articulación en defensa de la democracia y de las instituciones de la República.
¿Podríamos hablar de golpe de Estado?
Sí, hubo un intento que fue durante mucho tiempo planeado, deseado por el expresidente Bolsonaro, ¿no? Desde su llegada al poder, nunca dejó de decir, defender, que quería continuar el poder de cualquier manera. Y siempre amenazó a la democracia si fuera derrotado en las elecciones que pasaron. El hecho fue rechazado por la sociedad brasileña y volvió con su intento y sus bases radicalizadas a buscar volver al poder por la fuerza, ¿no? Eso que pasó.
¿Usted cree que los asaltantes que asaltaron ayer las diversas instituciones recibieron el apoyo de algunos funcionarios o autoridades contrarias al nuevo gobierno de Lula da Silva?
Sí. Hubo una clara articulación entre esos sectores fascistas y la policía del Distrito Federal, donde queda Brasilia, y sectores de las Fuerzas Armadas que los protegieron. Entonces hubo un intento claro de una coordinación para realmente crear el caos y una justificación para que los militares asumieran el poder y, digamos, toda su línea protofascista de volver al poder por la fuerza militar.
¿Cómo ha vivido el presidente da Silva estos ataques? ¿Usted ha podido hablar con el presidente da Silva o se ha reunido con él en las últimas horas?
No, él estaba en una visita a una ciudad del interior de São Paulo, Araraquara, que había sufrido mucho con cuestiones del tiempo, del clima, lluvias muy intensas y mucho problema con gente que sufrió con inundaciones y todo eso. Entonces estaba en la agenda interior de São Paulo y volvió anoche para Brasilia, ya tarde fue a visitar, mismo así, el Palacio de Planalto del Ejecutivo, el Superior Tribunal Federal, ¿no?, del Poder Judiciario, y el Parlamento, fue a visitar todos los sectores afectados por esta insurrección de la extrema derecha, y lo que pudo saber es que estaba muy impresionado, muy en shock con lo que vio, con lo que presenció, con los videos y las informaciones que tuvo, porque había una semana apenas que había llegado a volver, ¿no?, a ser presidente con todas las manifestaciones en aquella misma plaza, con mucha paz, con cientos de miles de personas, y proponiendo la paz, proponiendo el acuerdo entre los brasileños, la paz, digamos, el respeto a las opiniones de todos y todas. Y entonces, después de apenas una semana, tuvimos esta violencia contra el Estado de Derecho, contra las instituciones. Entonces, estaba muy impresionado con lo que vio y, digamos, muy en shock con lo que pasó.
¿Y esto condicionará de alguna forma el nuevo gobierno de Lula da Silva?
¿Cómo? Disculpa.
¿Si condicionará a las políticas que de aquí en adelante pueda promover el nuevo gobierno de Lula da Silva?
No. Lo que pasa es que el plan de gobierno, todo lo que se está proponiendo y ejecutando, vamos a continuar, pero lo que va a necesitar es una mayor coordinación entre todos los sectores democráticos del país, desde la sociedad civil, las instituciones del poder judiciario, del legislativo, del propio ejecutivo, una coordinación más fuerte, más permanente en defensa de las instituciones, por la paz, por respeto, porque hay una amenaza permanente clara, tanto en la sociedad como en sectores del propio Estado, que van a continuar, digamos, amenazando la paz en nuestra sociedad y la democracia. Tenemos informaciones acerca de las organizaciones de corte fascista, incluso nazista, que tenemos en el país. Infelizmente, este proceso que estamos ahora viviendo y sufriendo tienen ya 10 años. Empezaron desde 2013 con movimientos en la calle para quitar a la presidenta Dilma, que lo lograron. Después movimientos contra Lula, ¿no? Contra Lula, y tuvimos su prisión y exclusión de las elecciones de 2018. Entonces tuvimos una larga vereda para que la ultraderecha llegara al poder con Bolsonaro. Y, digamos, este momento ahora es, digamos, el final de un proceso que tiene 10 años y en la sociedad lograron crear una base social de ultraderecha. Hay cientos de grupos nazis en todo el país, no solamente en el estado de Santa Catarina. Tenemos muchísimos grupos de corte propiamente nazi. Entonces es una amenaza permanente que tenemos en la sociedad, con gente armada y con ideología fascista o nazista. Entonces esa amenaza va a continuar, entonces vamos a necesitar un empeño muy fuerte de todas las instituciones en defensa de la democracia en el país.
Por lo tanto, ¿qué les puede...? Estábamos hablando ahora hace un momento de que había casi 400 detenidos. Si no hay mano dura con estos detenidos, ¿esta amenaza es real? ¿Se pueden volver a repetir estos asaltos a las instituciones?
Sí. Sí, es una amenaza, como he dicho, es una amenaza permanente porque son gente organizada en base social, ¿no? Y tiene toda una red, decimos acá, son los llamados clubes de tiro, con gente armada que toda la semana van a clubes para atirar y para compartir informaciones, compartir planes, y son grupos de orientación fascista articulados por Bolsonaro, que amplió de forma impresionante la liberación de armas en el país. Entonces, esos grupos fueron creados y están ahí como una amenaza constante a la democracia.
¿Cómo es posible que se pueda entrar en tres sedes institucionales al mismo tiempo? ¿Qué falló ayer para que se pudieran hacer estos asaltos?
Sí, pienso que había información. Hay muchos órganos de inteligencia en las Fuerzas Armadas, en el Estado de Distrito Federal, en la Gobernación de Brasilia, en muchas instituciones hay información sobre los planes de todo eso, información, pero hubo una complicidad de sectores del gobierno mismo de Brasilia para que estos cientos de buses con miles de personas llegar a Brasilia y llegar a la plaza de los tres poderes, decimos, ¿no? Cuando está el Palacio de Gobierno, Supremo Tribunal Federal, el Parlamento. Y la policía los ayudó, los orientó a llegar a esta plaza y hacer los ataques. Hay videos donde la policía se coordina con los manifestantes para cómo llegar bien a la plaza y para hacer real sus planes, ¿no? Entonces hubo una inteligencia que tenía información sobre lo que pasaba y que iba a pasar, pero hubo una complicidad de sectores del gobierno del Distrito Federal para que los ataques pudieran ocurrir. Mm. Entonces fue algo anunciado y realizado con el conocimiento de sectores de inteligencia del Estado de Distrito Federal.
¿Qué tiene que hacer Lula da Silva ahora con todos estos funcionarios o policía que dice usted que colaboraron con los asaltantes?
Sí, lo que hay que aplicar la ley, ¿no? El ministro de la Justicia está muy atento a todo y trabajando mucho, coordinado con el Poder Judiciario y el Parlamento también. Entonces, lo que va a tener que ocurrir es una aplicación de la ley muy forma muy dura para que no pase más, no, no vuelva a pasar lo que pasamos ayer. Entonces hay que mantener hasta estos casi 400 presos, investigar principalmente los financiadores, los que financian todos esos buses, todos esos viajes, fueron todo, los manifestantes no tenían que pagar nada, todo fue hecho así con mucha facilidad para ellos. Entonces hay que verificar, que investigar quién los financia y también las articulaciones políticas, particularmente los vínculos, los digamos, la coordinación que de hecho hubo con Bolsonaro, que está en Miami, pero muy activo en sus redes sociales, muy activo en sus articulaciones políticas para que eso ocurriera. Ese es un plan anunciado también por Bolsonaro hace tiempo, que no iba a aceptar la derrota, que solo iba a salir del poder con la acción de Dios, y si sufriera una derrota en las elecciones, sería por fraude. Él tenía que volver al poder por la política o por la fuerza. Y eso es lo que pasó. Por la fuerza buscó volver al poder a partir de sus bases sociales armadas y radicalizadas por la extrema derecha.
Entonces, usted, ya para terminar, señor Madós, ¿cree que estos 400, casi 400 detenidos, tienen que, el gobierno los tiene que llevar delante de los tribunales?
Sí, claro. Hay que ser un ejemplo para que no pase más, ¿no? Porque esos grupos, hay una particularidad. La manera de reclutar, de juntar, de buscar militantes, son a partir de redes sociales y principalmente con los más jóvenes. Entonces hay toda una metodología que ya es conocida. Hay investigadoras en país que buscan a conocer el método de agruparse, de juntar más gente de esos grupos de corte nazista. Hay una investigadora que se llama Adriana Díaz, que lo que más investigó hasta el día de hoy a los grupos fascistas y nazistas en el país. Y ella descubrió la manera, ¿no? Principalmente en grupos de WhatsApp y grupos de juegos. Es su manera de reclutar a miles y miles de jóvenes para las filas fascistas en el país, ¿no? Entonces hay que conocer eso, a buscar eso, a identificar nombres, quién los financia, quién los anima, quién los coordina, y llegar hasta ellos. Porque si no llegamos hasta los financiadores, los coordinadores, los líderes, que están, digamos, invisibles hasta el día de hoy, no vamos a llegar a nada, porque van a continuar a conseguir gente para sus grupos extremistas. Entonces hay que prender a esos de forma ejemplar, pero también llegar a los que los organizan, los financian, los orientan.
Señor Paulo Maldo, secretario ejecutivo del Centro de Asesoría y Apoyo a Iniciativas Sociales, gracias por atendernos en directo desde el Brasil. Mucha suerte y muchos ánimos. Gracias.
Muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias por la oportunidad.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
...23 minuts que passen de les dues del migdia... ...deixant enrere la situació del Brasil i a Madrid... ...els quatre nous magistrats del Tribunal Constitucional... ...ja han pres possessió del càrrec en un acte celebrat aquest matí... ...els nous jutges de la Tribunal són César Tolosa i María Luisa Segoviano... ...designats pel Consell General del Poder Judicial... ...i Juan Carlos Campo i Laura Díaz, proposats pel govern espanyol... ...ara el nou ple format per 7 magistrats progressistes... ...i 4 de conservadors haurà de triar nou president i vicepresident del Constitucional.
I aquesta decisió serà la primera discussió que hagi d'afrontar... al nou ple del tribunal i que previsiblement es resoldrà aquesta setmana. Sobre la taula, els noms de dos progressistes com a candidats a presidir aquest òrgan, Escándido Conde Púmpido i María Luisa Balaguer. Fins que el ple no prengui aquesta decisió, el president en funció eleccions, ara és el membre de més edat, és a dir, Ricardo Enrique Sancho. Els membres sortints que tenien el càrrec caducat són el fins ara president Pedro González Trevijano i els magistrats Juan Antonio Xiol, Santiago Martínez Vares i Antonio Narváez. Durant l'acte de presa de possessió, el president sortint, Pedro González Trevijano, ha reivindicat la independència dels jutges.
Tampoco es ocioso recordar que el procedimiento de designación no implica un mecanismo de representación. El magistrado no representa a nadie, ni al órgano por el que fue elegido, ni a la fuerza parlamentaria que impulsó su proposición. Está a solas con su conciencia y solo de ella depende. La ausencia de espurios vínculos y su indeclinable independencia son exigencias de su legitimidad de origen, pero especialmente de su legitimidad de ejercicio.
Mirant a Catalunya, ho dèiem a la portada, el mes de gener acabaran vagues i protestes al sector sanitari. Si abans d'acabar l'any, Metges de Catalunya anunciava una vaga pels dies 25 i 26 de gener, avui s'hi ha afegit la Intersindical, que també convoca aturades a més pel dia 24.
Les reclamacions que fan des de la Intersindical van en la mateixa línia de les que demanen altres sindicats. Volen que s'incorpori més personal al sistema públic per d'aquesta manera reduir les ràtios efectives i reclamen també recuperar el poder adquisitiu i els drets que tenien els treballadors abans de les retallades. A més, demanen jubilacions voluntàries totals o parcials incentivades als anys als 60, la dignificació de totes les categories laborals i reconèixer el personal d'infermeria amb una categoria laboral superior.
La Intersindical, tot i ser un sindicat minoritari, té forta presència al sector d'infermeria i d'administració. Justifica la vaga de tots els sanitaris perquè creu que els problemes de la sanitat catalana no són exclusius d'un únic col·lectiu ni d'un únic sindicat i demanen respostes del Departament de Salut. És Néstor Sastre, coordinador de la Intersindical a l'àmbit sanitari.
Calen més fets i no només paraules. Hem sentit conseller rere conseller prometent moltes coses, però efectes pràctics poques coses hem vist. I, malauradament, un moment o altre cal apretar, de manera simbòlica seria pagar el cop de puny a la taula i entendre que les coses s'han de fer d'una altra manera.
Segons han explicat, la pujada salarial pactada amb el Departament de Salut no és suficient perquè no va en consonància amb l'augment de l'IPC. Per això, si les negociacions dels propers dies avancen, la Intersindical no descarta convocar la vaga. Una vaga a la que, per cert, s'ha adherit també el sindicat CESIF. I canviant de qüestió, l'Associació de Consumidors Facua veu impossible que la rebaixa de l'IVA arribi a tots els comerços. De fet, l'associació ha denunciat a 7 supermercats a la Comissió Nacional del Mercats i la Competència per irregularitats en el preu dels seus productes.
Segons Facua, aquestes cadenes no aplicaven la rebaixa de l'IVA en una cinquantena de productes. En alguns casos, els preus són idèntics o no s'ha repercutit tota la rebaixa fiscal o fins i tot s'ha pujat. En una entrevista al programa El Matí a Ràdio Estel, el secretari general de l'entitat a Catalunya, Gerard Hernández, diu que és aviat per saber si la mesura serà o no efectiva.
És molt difícil de controlar, més enllà que nosaltres podem fer aquest estudi, no, aquest seguiment, i que evidentment l'administració també ho hagi de fer, però difícilment arribarà a tot el mercat, no? Perquè és impossible, perquè hi ha milers i milers d'establiments, per tant, ja dic, més hora encara per poder-ho afirmar amb rotunditat, però sí que són escèptics, no?, quan a la mesura, no?, quan al compliment, l'impacte final que pugui tenir aquesta mesura en el consumidor.
Hernández també ha titllat de populista la mesura i ha criticat que no s'ha acompanyat de recursos o mecanismes efectius.
Les mesures més populars, no?, o populistes no van acompanyades de mesures efectives, no? De fet, Facua defensava mesures més contundents, no?, de limitació de preus, de preus de productes bàsics de primera necessitat, que això la llei ho permet. En tot cas, el govern ha votat per aquesta opció, que com teníem, doncs dona peu a que pugui haver aquesta picaresa i, per tant, si bé és veritat que la pròpia normativa preveu que la Comissió Nacional de Mercats i Competència vigilarà el seu compliment, ens farem que no s'ha previst, no?, el mecanisme o els recursos perquè això sigui efectiu.
Paral·lelament, el Consell d'Empreses Distribuïdores d'Alimentació de Catalunya, el CEDAC, ha defensat que l'IVA s'ha rebaixat o tret de la majoria dels preus, tal com mana la normativa del govern.
I també en una entrevista a Ràdio Estel, el seu secretari general, Roger Gaspa, ha justificat que la resta de casos que denuncia Facua són errors i ha criticat que l'Associació de Consumidors només hagi posat l'accent en les empreses que no han aplicat bé la normativa.
Els supermercats van haver de modificar més de 1.000 preus entre el dia 28 de desembre, que va sortir publicada la mesura, i el dia 1 de gener. En 4 dies, tenint el cap d'any pel mig i un festiu, i les plantilles, evidentment, amb molta gent de vacances, es van haver de modificar una tercera part dels preus dels productes que hi ha en un supermercat. Home, és possible que també s'hagi comès algun error, perquè és una quantitat de feina inhumana.
Amb tot, SEDAC ha criticat que la mesura de rebaixar l'IVA és bona, però es queda curta. Així mateix ha avisat que els consumidors obtenen un estalvi baix i que podria ser més elevat.
Estel migdia.
Gairebé 3:15 de la tarda tenim més qüestions. Una dona de 46 anys ha estat assassinada presumptament a mans de la seva exparella a Tenerife. L'home ja ha estat detingut per la Guàrdia Civil.
Els fets han passat aquest diumenge al municipi d'Armenyine i durant l'agressió a l'habitatge hi havia els fills. De fet, l'agressor, un home de 44 anys, ha ferit un d'ells quan ha intentat defensar la seva mare. La policia ho investiga com un altre cas de violència masclista i, de confirmar-se, seria la quarta dona assassinada a mans de la seva parella o exparella des que ha començat aquest any a Espanya.
De fet, en les pròximes hores passaran a disposició judicial els tres detinguts pels tres crims masclistes que han colpejat a Espanya aquest cap de setmana.
La primera dona assassinada és de 46 anys, de Puerto de Santa Maria, a Cádiz. La segona és una altra dona de 24 anys assassinada a Piedrabuena, Ciutat Real. I el tercer feminicidi ha estat a Roquetes de Mar, a Almeria. La Guàrdia Civil ha detingut un home després que hagi confessat estrangular una dona amb qui no eren parella sentimental, però amb qui havia tingut relacions sexuals al domicili de la víctima.
També en les pròximes hores passarà a disposició judicial l'home de 35 anys detingut ahir diumenge per retenir i violar una menor de 16 anys a l'Alt Penedès, concretament a Vilafranca. I a tot això, l'advocat penalista de Digestum Legal, Xavier Castellana, ha reconegut al programa El Matí de Ràdio Estel que demostrar que hi ha violència masclista és una tasca molt complicada per la manca o destrucció de proves i que aquest fet acaba afavorint que moltes agressions acabin sense ser jutjades.
Quina és la conseqüència de tot plegat? Doncs que a la pràctica l'única prova directa que hi ha disponible per a condemnar a l'agressor és la declaració de la mateixa víctima. I en aquest context, clar, és molt complicat que puguin haver-hi, per exemple, testimonis presencials a l'agressió, vianants que hagin pogut veure directament el que ha passat o càmeres de seguretat que puguin filmar el delicte. Això a què ens condueix? Allò que col·loquialment denominem la paraula de l'un contra la paraula de l'altre.
Recordem que en cas de patir violència masclista es pot trucar al telèfon específic 900 900 120, que funciona sempre, és gratuït i anònim, i que a més no queda registrat al mòbil. També es pot trucar al 112 en cas d'emergència.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Obrim ara la plana política. Esquerra anirà a la manifestació que hi ha convocada per al 19 de gener a Barcelona, coincidint amb la cimera que reunirà els presidents espanyol i francès, Pedro Sánchez i Emmanuel Macron. El partit, doncs, s'assuma a la mobilització que han convocat les entitats independentistes i que també han estat secundades per Junts i la CUP. Ens ho explica la Judit Casellas des de la seu d'Esquerra. Judit, bona tarda.
Bona tarda. Junts per Catalunya i la CUP ja havien confirmat que hi anirien i Esquerra acaba de dir que també hi anirà. La secretària general adjunta, Marta Vilalta, explica que donen suport a la convocatòria per demostrar que l'independentisme no ha mort i també per denunciar que a Catalunya encara no hi ha una situació de normalitat política.
S'equivoquen aquells que pensen o que verbalitzen, doncs, que l'independentisme ja ha desaparegut o que ja hi ha una situació de normalitat a Catalunya. Potser són els seus desitjos, però això no és així. I aquí no hi haurà situació de normalitat fins que no s'acabi la repressió i la persecució política i fins que no puguem decidir lliurement el nostre futur.
Al carrer, doncs, hi haurà una imatge d'unitat dels partits i les entitats independentistes per denunciar davant del president francès i espanyol que el procés no ha acabat, a diferència del que diuen des de la Moncloa.
Paral·lelament, aquesta tarda hi ha una nova reunió entre el govern i el Partit Socialista i s'hi arriba sense que cap de les dues parts renunciï a moure sobre alguns dels temes que generen desacord, com són el Hard Rock, l'ampliació de l'aeroport del Prat o el quart cinturó metropolità.
I la setmana arrenca amb una nova reunió aquesta tarda, quan des del PSC demanen al president, el govern i Esquerra que es posin d'acord sobre si volen arribar a una entesa amb el seu grup polític. El partit demana que aquests tres actors tinguin la mateixa estratègia política i actuïn com si fossin un de sol. La portaveu del PSC, Elia Tortolero, torna a allargar la mà al govern per arribar a una entesa, però sense renunciar a cap de les propostes que ha fet el partit i que qualifica de mínimes, com són el Hard Rock o l'ampliació de l'aeroport del Prat.
Diem sí a una negociació i no a una adhesió.
Els republicans contesten de nou que aquests projectes han de quedar fora de la negociació dels pressupostos.
Gràcies, Judit. Estarem pendents. Mentrestant, obrim mirada a Europa. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha avançat que el Consell de Ministres de demà dimarts es presentarà la proposta de reforma del mercat elèctric que Espanya enviarà a Brussel·les.
Sánchez vol facilitar el desplegament d'energies renovables i fomentar també l'equitat, diu, entre les rendes entre consumidors i productors d'energia. A més, demà també es donarà llum verda a un decret per regular la participació d'Espanya en els primers 4 dels 11 projectes d'hidrogen verd aprovats per la Unió Europea, que inclouen subvencions per valor de 74 milions d'euros dels fons europeus.
I encara a Europa l'atur es manté en mínims històrics malgrat els increments en el preu dels productes i el context econòmic que viuen els països comunitaris. Segons les darreres dades de l'Eurostat que hem conegut avui dilluns, la taxa d'atur a la zona euro durant el mes de novembre s'ha situat en el 6,5%, la mateixa que a l'octubre.
La tendència al conjunt de la Unió Europea és igual, on el percentatge de desocupats al novembre va ser del 6%, una xifra que també es va repetir al mes d'octubre. La dada preocupant és que l'atur juvenil va tornar a créixer després que a l'octubre s'hagués reduït. En concret, el percentatge de menors de 25 anys sense feina al conjunt de la Unió Europea és del 15%, una dècima més en comparació amb l'octubre.
Estel migdia. Ràdio Estel.
La Caravana, el programa sobre rodes on ningú mai té pressa. De dilluns a divendres a partir de les 3 de la tarda, Joan Trias condueix el seu equip pels paisatges del rock, la filosofia, els crims, les xerrades de tietes, els dubtes existencials que no existeixen i meravelles per l'estil. Perquè quan estàs de ruta no vas amb presses, vas on vols i com pots. La Caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel. En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com. Aconsegueix per 6 euros el calendari 2023 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any amb textos triats pel periodista i membre de la comunicació del Sínode de Roma, Fernando Cordero. Compra la Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona, o te l'enviem a casa amb despeses d'enviament previ pagament si ens envies un mail a oients@radioestel.cat o deixes un missatge al 93 409 27 77 indicant nom, cognoms i adreça. Recorda, per enviaments a casa, oients@radioestel.cat o un missatge al 93 409 27 77.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests 4 conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits. Si tu el que vols és música, i només música, només et cal Més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites Més Estel, l'emissora musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel, més música.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0.
Gairebé 40-20 minuts i arribarem a les 3 de la tarda. Abans de la plana esportiva fem un repàs per la informació local i comarcal que ens deixa aquest dilluns. 3 ajuntaments del Segrià han constituït una nova cooperativa per produir energia solar, eòlica i hidràulica. Són els municipis d'Almatret. Llardecans i Torrebesses, que conjuntament amb empreses i veïns d'aquestes poblacions han constituït Ene Rural, la primera comunitat ciutadana d'energia de la demarcació de Lleida, Pere.
La iniciativa, impulsada des de la comunitat de municipis, el Segrià Sec, vol contribuir a l'apoderament ciutadà i avançar cap a un canvi del model energètic basat en aquestes energies sostenibles. Estimen que desplegar aquest projecte suposarà una inversió d'uns 10 milions d'euros i confien finançar-los sobretot amb els fons europeus Next Generation, però també amb aportacions dels socis. L'alcalde de Torrebesses i president de l'entitat, Mario Urrea, explica l'objectiu d'aquest projecte.
Pensem que l'energia ha de ser molt més popular, ha de ser una font que ha d'estar a l'abast de tothom i, per tant, creiem de que l'hem de democratitzar i que la ciutadania se n'hauria d'empoderar perquè aconseguir que l'energia estigui més a l'abast de tothom.
La producció d'Ene Rural estarà disponible per a consumidors de qualsevol punt del territori català i està obert també a particulars, entitats, administracions i empreses.
I l'Audiència de Lleida ha condemnat a 2 anys i mig de presó un home que va fer un petó a una nena 12 anys en un portal de Tremp. La sala, però, l'absol d'un segon cas d'abús sexual en aquest cas per haver tocat els pits a una altra menor.
A més de la presó pel primer cas d'abús, també haurà de complir un any de llibertat vigilada quan surti de la presó i se li prohibeix treballar en qualsevol feina que impliqui el contacte amb menors durant 5 anys i mig. També haurà d'indemnitzar la primera víctima, amb 1.500 euros per danys morals. Pel que fa al segon cas, tot i que, segons l'Audiència, els fets es consideren provats, no hi ha prou proves per condemnar l'acusat, perquè la menor es va contradir en les seves declaracions.
I avui ha començat el judici a Girona per un home acusat d'haver abusat també sexualment a la seva fillastra, menor d'edat, i amenaçar-la de mort. A Olot s'enfronta a una pena de 5 anys de presó i a una multa de 900 euros.
La menor el va denunciar al setembre del 2020 i va relatar que uns 5 anys abans, quan ella en tenia 12, li va fer tocaments als pits al·legant que era un massatge perquè li creixessin més ràpid. L'acusat ha negat els fets i assegura que tot és mentida. Segons la seva versió, la menor es va inventar els suposats tocaments per perjudicar-lo arran d'una discussió familiar, perquè tant ell com la seva mare suposaven que tingués xicot. La defensa demana l'absolució i la víctima ha declarat a porta tancada.
I en posta, la policia local ha detingut a 2 joves de 23 i 26 anys mentre cometien diversos robatoris amb força en establiments de la ciutat. Els fets van passar la matinada de dissabte.
El primer detingut, els agents el van sorprendre dins d'un establiment al carrer de Lope de Vega i el segon en un locutori del carrer Parlament. Per entrar havia trencat el vidre de la porta de l'entrada i en ser enxampat va intentar fugir, però el van acabar detenint a prop del local. Duia a sobre diversos objectes, pulseres i rellotges i també diners en efectiu que podria haver robat. El primer detingut ha quedat en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició del jutjat de Guàrdia d'Amposta i el segon detingut passarà ara a disposició judicial en les properes hores.
I aquí acabem aquest recull comarcal al Baix Penedès, concretament al Vendrell, on el curs que ve les places d'APU a les llars d'infants municipals seran, atenció, gratuïtes.
La previsió és que durant el curs 2023-24 es puguin beneficiar d'aquesta mesura prop de 240 infants. Els càlculs de l'executiu local apunten que les famílies dels nens i nenes d'APU s'establiran 1.300 euros anuals. La mesura arriba després que el municipi també fos pioner en oferir la gratuïtat de P2 abans que la Generalitat universalitzés aquesta gratuïtat del darrer curs de llar d'infants arreu de Catalunya. En el primer curs que el Vendrell va oferir P2 gratuït es va doblar el nombre de matriculats.
2:42 als esports. Obrim la plana esportiva parlant del Barça, que afronta la setmana de la Supercopa d'Espanya com a líder de la Lliga i amb 3 punts de marge sobre el segon classificat i comença a treballar ja aquesta competició, la Supercopa. Ho fa després de guanyar 0 a l'Atlético de Madrid i després que dissabte el Real Madrid caigués contra el Villarreal per 2-1. Sílvia Muñoz.
Bona tarda. Els blaugranes van imposar-se a Madrid amb un gol solitari de Dembélé al minut 22. Després d'una bona jugada creada per Gavi i Pedri, els blaugranes van aguantar bé la pressió dels matalassers. Ter Stegen va aturar un gol de Griezmann i fins i tot Araujo en va salvar un altre al minut 94. Una victòria que dona confiança i moral als de Xavi Hernández. Són declaracions de l'entrenador del Barça.
Un missatge de que sense jugar del tot bé, doncs també es pot guanyar, no? Això és el futbol, que no sempre jugarem de manera excel·lent o brillant o fins i tot molt bona o bona. Avui, sense jugar bé la segona part, doncs s'ha patit, hem defensat bé, i aquest és el missatge. Jo crec que són 3 punts que valen moltíssim avui. Lideratge, ens dona moral i confiança pel que ve. Jo crec que tot és positiu avui.
La baralla entre Ferran Torres i Savic en el temps d'afegit va acabar amb l'expulsió dels dos futbolistes en vermella directa. Un partit que no va comptar amb Lewandowski, que està sancionat, i Xavi va optar per Ansu Fati en la punta d'atac. Amb aquesta victòria, el Barça es col·loca primer amb 41 punts, a 3 del Real Madrid, que és segon.
I en el futbol femení, el Barça confirma la lesió de la jugadora Ingrid Engen. Aquí sí ho ha confirmat. Les proves mèdiques aquest dilluns, després que la jugadora noruega no pogués jugar al partit contra el Sevilla en notar una punxada muscular.
Es tracta d'una lesió al recte interior del quadríceps de la cama dreta, un problema físic pel qual serà baixa els propers partits i està pendent d'evolució. Així, la migcampista no estarà disponible pel duel d'aquest dimarts a 9:15 del vespre dels vuitens de final de la Copa de la Reina contra l'Osasuna, ni tampoc contra el partit d'aquest dissabte contra l'Sporting Huelva a les 12 del migdia.
En futbol internacional, Robert Martínez és el nou seleccionador de Portugal. L'entrenador català, que ha estat presentat avui com a nou tècnic, va estar al capdavant de la selecció de Bèlgica des del 2016 fins l'any passat.
Martínez ha estat prudent a l'hora de parlar sobre el futur del jugador Cristiano Ronaldo. Durant la roda de premsa ha assegurat que parlarà amb el portuguès abans de decidir si té en compte pels pròxims compromisos.
Las decisiones de fútbol se tienen que tomar en el terreno de juego. Yo no soy un entrenador de tomar decisiones en un despacho. Entonces, mi punto de partida es conoceros a todos hoy y a partir de aquí quiero contactar con todos los jugadores. La lista de 26 jugadores del último Mundial es mi punto de inicio y Cristiano es un jugador de esa lista.
El preparador s'ha mostrat il·lusionat per aquest repte.
I acabem els esports parlant de tennis. Paula Badosa s'apropa ja al top 10 de la classificació mundial del torneig d'Adelaida i se situa en la 11a posició.
La catalana ha guanyat dues posicions al rànquing del 2023, que domina la polaca Iga Swiatek. Darrere de Badosa, Garbiñe Muguruza està a la posició 58.
Gràcies, Sílvia. Parlem ara una estona amb en Xavier Pastor. Com cada dilluns aquí a l'Estel Migdia, saludem el politòleg i conflictòleg, director del postgrau en resolució de conflictes públics de la Universitat de Girona, en Xavier Pastor. Xavier, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Molt bé, avui no tenim gaire temps, però és obligat aquesta pregunta sobre els fets que han passat al Brasil. Ens ho comentava, hem tingut una entrevista àmplia a l'inici d'aquest informatiu. No sé com valores aquest assalt que ha passat al Brasil i quina responsabilitat hi té el discurs de l'extrema dreta en tots aquests fets?
Bueno, la setmana passada tu em preguntaves pel Bolsonaro, no te'n recordes?
Correcte.
Doncs pues mira, ja tenim la resposta, ja sabem per què el Bolsonaro no estava al Brasil. És a dir, perquè es preparava alguna de grossa i volia evitar, doncs, ser el país, per suposo, per no rebre cap tipus de represàlia per part del govern, no? Perquè és evident, després d'escoltar el nou president, el Lula, que n'hi hauran, n'hi han d'haver-hi, per força, no? Al final això no deixa de ser, encara que algú maquilli, no deixa de ser un cop d'estat, un cop contra la democràcia, no? Per altra banda, et diria que per mi és una solució. Ja em diràs, què diu el Xavier? S'ha tornat boig. Sí, perquè ara ja tens clar, és a dir, fins fa pocs dies hi havia moviments a diferents llocs, a diferents indrets de Brasil, no? Boicots, etc, carreteres. Ara ja s'ha donat el gran pas, per tant ja saps què és el que està disposada a fer l'oposició, la suposada oposició a Brasil davant d'aquest govern. I per tant ja no hi ha sorpreses, no hi ha ambigüetats, està tot molt clar. I el govern haurà d'actuar amb les conseqüències que ha d'actuar. Jo imagino que és important aquí, doncs, reconduir la situació. No només castigar, buscar el culpable, sinó reconduir la situació, perquè estic convençut que aquí, com tot, doncs, deu haver-hi una miqueta de tot, no? Moviments de tot tipus, eh? Moviments de tot tipus. Respecte a l'extrema dreta, jo crec que és el discurs d'extrema dreta s'aprofita, en aquest cas per mi, com a politòleg i conflictòleg, s'aprofita per accedir al poder. És un discurs simplista davant d'una societat que té conflictes molt complexos amb diferents factors i causes que cal treballar-los de diferents punts de vista, i el discurs de l'extrema dreta és un discurs antic i un discurs simplista que, evidentment, ven perquè et dona solucions o et diu que et dona solucions immediates, però que al final l'únic que fa és culpabilitzar, buscar culpables i buscant amics, de vegades, per no dir-ho de totes totes, allà on no toca, no?
Xavier, deixant de banda el Brasil, avui també ho explicàvem en aquest programa, no? El mes de gener acabarà amb diverses vagues en el sector sanitari. Per tant, et volíem preguntar com a expert, com a conflictòleg, si el fet de convocar una vaga genera molts més conflictes en un sector que en un altre. És a dir, no és diferent, és molt diferent que facin vagues, per exemple, els transportistes, que els metges.
A veure, això és un dret. Per tant, tot treballador té dret a vaga. Aleshores, l'important, per mi, no és només... I ens afecta a tots, la vaga de metges, igual que la vaga de transportistes o la vaga de benzineres o qualsevol vaga. Ens afecta a tots, evidentment, perquè tots, d'alguna manera, estan vinculats els uns als altres amb l'activitat econòmica i social. L'important per mi és esbrinar quines són les causes que fan que els metges vulguin anar a vaga. És a dir, si volen anar a vaga vol dir que han demanat o demanen un seguit de coses, un seguit de necessitats, un seguit d'interessos, i l'administració no està disposada a cedir o a donar-los o a otorgar-los, o bé perquè no vol o bé perquè no pot. Jo crec que aquí l'interessant seria saber i esbrinar les causes de tot plegat. Independentment d'això, jo penso que els metges, com qualsevol altre sector, però especialment els metges, és un sector que ha d'estar ben pagat, ha d'estar ben retribuït, i més tenint en compte d'on venim, que venim d'una Covid i d'un esforç important. Quan dic metges, me refereixo a metges, infermers, saladors i tothom que em treballi en l'àmbit de la sanitat, perquè han fet un esforç important.
Xavier, mira, ja per acabar, com comentava abans, avui no tenim gaire temps, estaríem molta més estona parlant amb tu, però com sempre, com cada setmana, pregunta esportiva de rigor, no? Aquesta setmana ahir va guanyar el Barça, va perdre el Madrid a més dissabte, però és que ara el Barça demà viatja cap a l'Aràbia Saudita per disputar aquesta Supercopa d'Espanya. I volia preguntar, la celebració d'aquest torneig en aquest país perjudica el prestigi del futbol espanyol, sobretot també després de la polèmica, no?, que va provocar ara fa uns mesos la filtració d'aquests contractes entre la federació, l'empresa Cosmos de Gerard Piqué per portar aquesta competició a l'Aràbia Saudita?
Jo crec que sí. Tanmateix, venim d'un Mundial de Qatar. I, per tant, jo recordo que fa unes setmanes o uns mesos enrere, la Diana, que estava en informatius, em preguntava, no? I jo deia que, com a bon conflictòleg, que sempre busco la visió positiva de les situacions, no? Perquè és el que, d'alguna manera, ens permet avançar en qualsevol conflicte, sempre veure els aspectes positius, també cal veure els negatius, i deia que jo esperava que el Mundial sigui un revulsiu, no?, que sigui un element que permeti, doncs, a països com a Qatar, però també a Espanya als anys 80, o molts altres països, a fer un pas endavant en qualsevol avenç, en qualsevol situació social, tecnològica, econòmica. Evidentment que anar aquí a l'Aràbia Saudita, d'entrada, se'n fa estrany. Entenc que ja s'hi va perquè l'Aràbia Saudita paga uns diners. La pregunta és, no hi ha altre país que estigui disposat a pagar uns diners per tenir aquest torneig en el seu territori? I si no n'hi ha cap altre, per què no es fa a Espanya? És a dir, al final estem parlant d'una competició espanyola, i més tenint en compte la capacitat que actualment hi ha de difondre el futbol a través dels mitjans de comunicació i les xarxes socials i digitals. Se'n fa estrany. Independentment del que em deies, no? Et deia, prestigi. Sí, jo crec que el desprestigi es dona pel fet del lloc i els contractes. Si té interès, això per si sol ha de donar diners i ha de moure el negoci que hi ha al darrere del món del futbol. Per tant, caldria repensar el per què anem a aquest país o si va a aquest país i per què no s'hi va a qualsevol altre, al Japó, invento a Indonèsia o Vietnam o Equador, no ho sé.
Ens quedem, per tant, amb aquesta reflexió. Xavier Pastor, politòleg i conflictòleg, que ens acompanya cada dilluns en aquest programa per valorar l'actualitat de la setmana. Gràcies, i esperem la setmana que ve tenir més temps per tractar els temes de l'actualitat.
Gràcies a tu, Xavi.
Adéu, bona tarda.
Adéu,
bona tarda. Cinc minutets i una mica més que ens queden per acabar aquest programa. Ja tenim a l'estudi l'Olma Giró. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Xavi. Una mica més de 5 minuts.
Una mica més de 5 minutets, va, que la secció s'ho mereix avui.
Som-hi.
Perquè avui estem d'estrena. Ràdio Estel, ens hem vestit de gala. Avui obrim un nou canal de música online. És el Més Estel. S'hi pot accedir, us recordem, a través de l'aplicació, que si ja la teniu descarregada al mòbil només l'heu d'actualitzar, o també podeu connectar-vos a la web radioestel.cat. Olma, com ho han de fer, això?
Ho tenen molt fàcil. És això, a la web, a dalt de tot a la dreta, veureu un logo que posa Més Estel, o si no, l'aplicació, si la teniu descarregada, l'actualitzeu, i si no, us la descarregueu, que ja va sent hora, i podreu escoltar doncs aquest nou canal, on hi trobareu molts èxits de música mundial, també d'espanyola i de catalana, amb una selecció que engloba temes que van des de la dècada dels 60 fins a l'actualitat, és a dir, per tots els gustos. De fet, és una selecció que ha estat coordinada pel Departament de Musicals de la nostra emissora, que ha treballat amb les principals llistes d'aquestes 6 dècades. Segons ha explicat el mateix director de la ràdio, Toni Arbàs, l'aposta sectorial de 24 hores de música els 365 dies l'any constata que sempre hi ha un forat per la bona música, com diu. L'objectiu d'aquest nou canal és arribar a tots els públics, i perquè entenguem millor doncs aquesta filosofia, Toni Arbàs ha explicat aquesta anècdota amb la seva filla.
Jo he consultat diferents fonts, diferents opinions a l'hora de tirar endavant el Més Estel, i diferents generacions, perquè la idea és fer una ràdio intergeneracional. I llavors, una de les converses que vaig tenir és la meva filla de 12 anys, em va fer una frase que em va dir, bueno, està molt bé, no només poseu música per puretes. Puretes, en el sentit més intergeneracional de la paraula, però és una ràdio que volem que sigui per tothom.
El director Toni Arbàs, com escoltàvem, també ha destacat que amb l'aposta de Més Estel doncs entra en joc el factor sorpresa amb el descobriment de nous temes que s'allunyen de la nostra zona de confort. I per fer-ho, per fer aquest experiment, connectem ara en directe a veure què està sonant al Més Estel. Vinga, va.
Fem-ho. Fantàstic, eh?
Saps quina és?
És perfecte. No, no sé quina és.
Mira, a mi m'han donat la xuleta.
L'aplicació, a més a més, ho diu.
Home, clar, et fa la feina. No necessites cap altra aplicació que et busqui la cançó que està sonant. A part de dir-te quina cançó és, que la que està sonant ara és Tu esperes tot de mi, de Sau, dels mítics Sau, sinó que, a més, et diu la que vindrà a continuació. Així decideixes si quedar-te o no. Sempre està donant una oportunitat. Mira, a continuació, pels qui vulgueu, sonarà Under the Bridge, de Red Hot Chili Peppers.
Molt millor que la ràdio al cotxe.
Evidentment.
Ja ho sabeu, Més Estel. Cada dia, 24 hores online.
365 dies l'any, sí.
Però mira, deixant enrere les noves propostes musicals d'aquesta emissora, parlem també de teatre, perquè ja han començat els assajos pel nou espectacle. Atenció d'una de les companyies grans d'aquest país, de Degoll de Gom. L'espectacle es diu L'Alegria que passa. És una obra de Santiago Rusiñol, Olma.
Sí. Ara escoltarem el tràiler.
Poble, poble gris, poble random com qualsevol altre. Un de tants i tants pobles, pobles habitats, però poc habitables. I que inevitablement atrapats...
Com deia, està sonant per sota el que ve a ser, doncs, la... diríem, les primeres passes d'aquest espectacle, que de fet és l'últim espectacle de la companyia, que s'estrenarà al març al Teatre Poliorama, això és a Barcelona. L'adaptació del text de Rusiñol és en clau de musical contemporani, diuen, i segons expliquen, L'Alegria que passa inclou música trap i també reuneix un repartiment jove i figures clau de Tagó i Dagón, com són Àngels Gunyalons i Mariona Castillo. Al capdavant de l'obra hi ha Marc Rosic, Andreu Gallent, que s'encarrega de la direcció musical, i l'Ariadna Peia, que s'encarrega de les coreografies. La companyia assajarà el mateix Poliorama de dilluns a dissabte fins al 4 de febrer i l'espectacle s'estrenarà doncs, el proper mes de març. Les entrades, per cert, ja estan a la venda i, per cert, que això és interessant, que Dagó i Dagom la companyia retroba amb Àngels Gunyalons, que va ser la primera blanca, potser ho recordareu, de Maricel l'any 1988.
Molt bé, doncs escoltàvem per sota, no?, aquesta... que es van repetint aquests missatges de l'obra, com Benvinguts al meu poble, poble gris, no?, Un altre dia sense llum. Ens donen alguna pista, Olma, aquests missatges?
Doncs sí, bàsicament perquè és que l'obra se situa en un poble gris monòton industrial que de cop i volta doncs heu trencat la seva rutina laboral amb l'arribada d'un gran espectacle musical. Ha sigut l'alcalde que ha contractat aquest espectacle. Llavors resulta que el fill de l'alcalde s'enamora de l'estrella principal, però que la seva història no podrà ser, i tant l'alcalde com el món de tot el circ, veu que a vegades quan s'ajunten aquests dos mons, doncs la cosa no acaba de sortir bé.
Mira, avui una secció molt farcida de teatre, no?, perquè si ahir a molts pobles acabaven els Pastorets, ara ja comencen a parlar de la passió, per exemple la de Cervera, que ja prepara nova temporada amb escenes reestructurades, actors i il·luminació renovada.
Sí, de fet es faran 6 representacions en aquesta nova temporada i seran des del 26 de març fins al 29 d'abril i s'han incorporat, com deies, novetats. Entre aquestes, doncs que reestructuren diverses escenes del segon i del tercer acte, també hi haurà personatges nous, alguns dels quals són actors de la mateixa passió que fan altres personatges, i altres, doncs, noves incorporacions de la companyia. I d'altra banda, doncs, també s'ha renovat la il·luminació amb material LED i es mantenen els dos entreactes que es van incloure doncs, en la
l'edició passada.
Per tant, no, no us perdeu la passió. En parlarem segurament aquí a Ràdio Estel. I mira, i avui dilluns, més música. Els Catarres i el grup de música valencià La Fúmiga han tret a la llum un nou tema que es diu Cançons d'amor.
El teu camí i el meu es tornen a creuar. Ha passat tant de temps, t'he trobat a faltar. No cal que em digues res.
Avui dia de moltes estrenes, aquest nou treball Cançons d'amor és un homenatge a les cançons més conegudes de les dues formacions, recollint alguns dels fragments més icònics.
Doncs mira, amb aquesta Cançons d'amor dels Catarres i La Fúmiga que ens serveix per tancar el programa d'avui. A la producció hem tingut el Ferran Capdevila, el control tècnic en Jordi Carretero i a la redacció tot l'equip d'informatius d'aquesta casa, Ràdio Estel. Nosaltres tornem demà al mateix lloc i a la mateixa hora. Bona tarda.
Com si res hagués canviat. Deixa'm que et canti la cançó que...